Us heu adonat, vicepresidentes, que hi ha paraules que ens hem acostumat molt a fer servir, paraules que fa unes setmanes volien dir una cosa i ara en volen dir una altra?
Et refereixes a paraules com random o del pal, que no. Els més grans de 30 anys no sabeu què volen dir?
No, vull ni saber. Em refereixo a paraules que han existit tota la vida, però que ara han pujat com l'escuma.
Vols dir que ho peten, que estan finíssimes, que la suden taronja?
Aquesta
me l'he inventat.
Ah, doncs és molt xula, que la suden taronja. Sí, m'agrada. Escolta'm, són paraules com, per exemple, relat, autocrítica o manipulació, que ara volem comentar amb la Carme Junyent. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Lingüista i professora de lingüística a la Universitat de Barcelona. Si et sembla, comencem, Carme, amb aquesta anàlisi i crec que la primera paraula que hauríem d'analitzar és aquesta.
Potser no hi havia gaires ganes d'escoltar aquesta part del relat, perquè potser preferíem escoltar la part del relat, la més èpica, la més emocionant, la més bonica.
Relat.
Ja fa anys que sentim el tema del relat i últimament ho hem sentit molt amb tertúlia política. Qui controla el relat? Qui construeix el relat? Clar, fins ara era una cosa de ficció, el relat. Ara ja és una altra cosa. O és que la ficció s'ha posat molt a la política?
Home, sovint la ficció serveix per explicar la política, no? En tot cas, a veure, el que passa amb aquesta paraula, com amb moltes, és que li afegim significats. A vegades, aquests significats que afegim desvirtuen l'original, però en aquest cas el relat jo crec que és molt proper al sentit de context. És a dir, si posem un context nou a les coses, potser les entendrem d'una altra manera.
Aquesta és la primera de les paraules, canviem de paraula. Aquesta, mare de Déu, Carme, aquesta fa 48 hores que no parem de sentir-la.
El plantejament de no tenir en compte realment com es podia desenvolupar tot aquest conflicte amb tots els escenaris és una autocrítica que hem de fer.
Autocrítica.
Autocrítica.
Bueno, l'autocrítica.
I sembla que només d'una de les bandes, també t'ho diré, això, Carme, eh? Perquè en aquest cas el sobiranisme està fent autocrítica, però l'unionisme no l'hem sentit fer autocrítica de res.
Ni posar-se la paraula a la boca com a pròpia, tampoc.
Però és que l'autocrítica és una cosa de perdedors. Si guanyes, per què t'has d'autocriticar?
Què ens estàs volent dir?
Doncs que ens ho hauríem de replantejar i deixar-nos d'autocrítiques. A part a mi, vosaltres perquè sou joves, però a mi això em sona tant a Partit Comunista. Vull dir, la qüestió de l'autocrítica és estaliniana d'entrada, no? Però jo recordo aquí el Partit Comunista, el PSUC, tots sempre estaven amb l'autocrítica. I després també podríem troncar amb la reflexió, no sé si dir l'examen de consciència que després portava la penitència, però és sempre aquesta reflexió. De totes maneres, pots fer autocrítica, però potser no serveix de gaire si has de mirar endavant. Ara crec que el més important és això, que l'autocrítica la fan els perdedors.
Però l'autocrítica ajuda a construir el relat, també, ho dic per començar a remetre la primera paraula, que és la que ho impregna una mica tot. O no?
Jo crec que l'autocrítica ho posa fàcil pel relat dels guanyadors.
Ara.
Però això passa amb tots els aspectes de la vida, és a dir, que només fas autocrítica quan les coses estan anant malament, perquè més o menys quan et van bé vas tirant, no?
Per això.
Sí. Euforn, anaves fent que sí amb el cap?
No, és que el tema és, diguéssim que la convivència implica dos. Si n'hi ha un que sempre està fent l'autocrítica i resulta que l'altre no la fa mai, és perquè se sent guanyador, perquè històricament i perquè té un estat darrere, per tant se sent guanyador, per tant perquè haig de fer autocrítica. Per tant, l'autocrítica l'ha de fer sempre el que tothom considera i a ell mateix es considera el perdedor. Per tant, jo que soc el partit de l'autocrítica, però jo vull que la faci tothom. O sigui, el que em nego és a fer jo autocrítica i que tothom em digui, no, més. No, escolti, i vostè?
I a més, l'autocrítica no hauria d'anar renyida amb seguir lluitant per les teves idees. Vull dir, no t'has d'enfonsar pel fet de fer autocrítica. Que no et sembli que és debilitar-te. És a dir, autocrítica hauria de ser per millorar una estratègia futura.
Clar, a més és que de totes les equivocacions s'aprèn. Vull dir, però és això, la qüestió aquí és, i tornem a la primera, qui és l'amo del relat. Mm-hmm. I per tant, si tu controles el relat, no et cal fer cap autocrítica perquè tu ja expliques les coses a la teva manera.
Perquè de relat, diguéssim, només n'hi pot haver un, és a dir, el guanyador o l'hegemònic, o poden conviure diversos relats?
Home, poden conviure... Aquí segurament la dificultat és quin és l'hegemònic,
ja
quin és el que arriba més gent.
Una altra paraula.
La utilización de la educación por parte de la Generalitat de Catalunya para adoctrinar a los niños políticamente.
Adoctrinament.
Adoctrinament. Aquesta també està bastant de moda, la sentim bastant des del PP, des de Societat Civil, des de Ciutadans. Adoctrinament dels nens.
A veure, la doctrina... No, perdoneu, és que em fa gràcia perquè el García Albiol sempre em fa la sensació d'una persona que no seria capaç de guanyar-se la vida treballant, no? I aleshores que ell parli de doctrinament em sobta una mica. Però, clar, en principi la doctrina és allò que se suposa que hem de creure o allò que se suposa que hem d'ensenyar. Jo mateixa com a lingüista puc tenir una doctrina creient que aquella és la teoria certa. Adoctrinar, moltes vegades, i crec que en aquest context sí que es pot dir així, doncs es fa servir per, podríem entendre, inocular uns missatges que et faran comportar d'una manera que és la que vol el que doctrina i no passa al subjecte de l'adoctrinament. Però això es dona en molts àmbits. No sé, en certa manera la publicitat també ens adoctrina.
Oh, i tant. El que és curiós és que es fa servir aquesta paraula, adoctrinament, com una arma cap als altres, per entendre. És a dir, vosaltres adoctrineu, és a dir, esteu fent una cosa pèrfida. En canvi, la palla, la viga a l'ull propi no es veu. Ho dic perquè tu ara deies, president, que Ciutadans, PP i PSC...
Bueno, perdona, avui Xavier García Albiol ha dit que Televisió Espanyola és molt més plural que TV3. És a dir, ell no veu que hi hagi manipulació de Televisió Espanyola. No veu gens. O menteix, una de les dues.
Clar, però aquí tornem al començament.
El relat.
Clar, qui controla el discurs, qui controla el relat? Doncs, aleshores, ells ho fan a la seva manera. Jo vaig ser una doctrinada per l'escola franquista. No sé si van tenir gaire èxit, però vaig a l'escola que ells preconitzen és justament aquesta que doctrina.
Una altra.
Tenim les televisions públiques de tot el món no puguent-se creure les mentides i la manipulació de Televisió Espanyola.
Manipulació. Bueno, manipulació, adoctrinament, suposo que serien allò, cosines germanes, eh?
Sí, tot és aconseguir que facis alguna cosa en favor del que manipula o el que adoctrina.
La següent.
No somos cachas, somos españoles.
Somos gente normal que queremos España, queremos Cataluña, que no somos ni radicales, ni somos nazis, ni somos fascistas, ni nada. Solo queremos nuestros pueblos.
Feixisme. El feixisme, bueno, hi havia moltes persones normals que eren feixistes. Vull dir, no veig aquí l'inconvenient entre ser normal i ser feixista, eh?
Home, jo sí, eh?
O ells es consideraven normals?
No sé si es consideren tan normals perquè ja es consideraven superiors. Vull dir, implícit en la definició de feixista ja hi ha aquest sentiment de superioritat o supremacia que diuen ara. Però, a veure, aquests que parlaven, no sé si ells no són feixistes, però en tot cas, jo, la veritat, quan veig aquestes manifestacions on hi va la Falange Espanyola, que és manifestament feixista, doncs, no sé, jo no hi aniria justament per això. Hi ha companyies amb les que és millor que no t'hi vegin o no trobar-s'hi.
Clar, i que quan en una manifestació l'eslògan que es crida sigui una negació d'una cosa que no ets...
No somos fachas.
Alguna cosa no va prou bé.
Clar, també és cert que aquestes paraules s'han trivialitzat molt, però el cert és que per més que es trivialitzin mai hi trobaràs un contingut positiu. Sempre són una forma de denigrar l'altre i si ho veus com a positiu, aleshores tenim un problema perquè és que ets un feixista.
Lliçó lingüística, lliçó política, lliçó de vida amb la Carme Junyent, lingüista i professora de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies.